La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut als 5 minuts més, a aquesta secció tan interessant que es diu la versió del director, en la que en Jordi ens porta històries del cinema. Aprenem moltes coses.
Històries del cinema, m'ha agradat això.
Sí, històries diverses, perquè són a vegades històries d'objectes, històries biogràfiques, de pel·lícules. I avui em sembla que venim a parlar d'un títol que no sé si va tenir un rodatge complicat o no, però estem parlant d'un clàssic com és la pel·lícula Ningú no és perfecte.
Una pel·lícula que té al seu voltant moltes característiques, entre d'elles els més i menys del rodatge, però també moltes altres coses que intentarem analitzar. Efectivament, Ningú no és perfecte, de Billy Wilder, de l'any 1959, que és un exemple de comèdia esbojarrada, aquella que explicàvem un dia, vàrem fer una versió sobre, sobre el tema, aquelles pel·lícules que varen néixer a la seva època daurada després de la depressió, a principis dels anys 30 i fins a ben entrat als anys 40, i que van deixar títols per la història memorables, amb arguments bojos, alguns d'ells inversemblants, ara en parlarem, plenes de sense sentit, situacions amb diàlegs molt ràpids, molt ingeniosos, i que tota l'acció va amb molta velocitat i que t'entreté i que et fa passar una estona molt divertida. Parlem d'aquest Ningú no és perfecte. Originalment és Some Like It Hot, que és literalment, també en vam parlar un dia.
Sí, és que el títol, quan parlem de traduccions de pel·lícules aquelles memorables, aquesta sempre acaba sortint, perquè
sempre,
és que a més a més, si la fas en castellà, és a dir, també es va titular d'una altra manera.
Exacte.
Per tant, tot plegat sembla que parlis de pel·lícules diferents i estàs parlant de la mateixa.
Some Like It Hot, originalment, la traducció literal seria Alguns els agrada calent. Aquí va semblar que aquest títol no era del tot adequat i es va fer per Com fa el desgel o loco,
exacte,
que és com es va estrenar aquí en l'estat espanyol, i que després, quan es va doblar en català, va passar a ser
Ningú no és perfecte. Aquí tenim una mostra d'un títol que no té gairebé res a veure amb els tres idiomes.
Exacte, en cap dels tres coincideixen amb l'original. És una pel·lícula que, a més, aquí m'agradaria esmentar-ho molt de passada, però que és un argument i una història, que ara veurem, que és totalment increïble, increïble, literalment, vull dir que no te la creus. Però això, que és un argument que molta gent quan veu una pel·lícula diu, és que no m'he cregut aquell personatge, o no m'he cregut aquella situació. Bé, jo crec que no és el problema ni l'objectiu principal de la majoria de directors i cineastes el que les seves pel·lícules siguin més o menys creïbles. Ells et presenten una història i tu l'acceptes o no l'acceptes i t'agrada o no t'agrada, però el fet de que una cosa resulti impossible de que passi o que sigui molt difícil de que passi no deixa de tenir el seu mèrit i la seva vàlua artística del director, del productor, del guionista, i aquest és un exemple molt, molt, molt clar d'una història que evidentment a la realitat és impossible que passi, pràcticament, però que, clar, està ajudat per el fet de que a la pantalla hi teníem un Tony Curtis, un Jack Lemmon i una Marilyn Monroe. Per tant, tres noms importants. Tot i que la majoria d'entesos creiem que el gran èxit o el gran responsable de tota aquesta pel·lícula és el guionista I.A.L. Diamond, que és l'habitual col·laborador de Billy Wilder amb la majoria de pel·lícules i que era un mestre del guió i dels diàlegs, un romanès que es va nacionalitzar nord-americà i que va fer una carrera espectacular amb tota la filmografia de Wilder. En el rodatge, entrem ja en matèria. Billy Wilder, recordem que amb aquesta pel·lícula es va convertir en l'únic director que va treballar per segona vegada amb Marilyn Monroe.
Perquè és un mèrit.
La primera va ser La tentació amb Bibi Arriba,
sí,
i que va acabar amb els nervis del director, va dir que mai més tornaria a rodar amb ella. També va acabar de passada amb el matrimoni amb Joy DiMaggio, en aquell moment, de Marilyn Monroe, perquè també va acabar amb el seu matrimoni. La història de la pel·lícula es basava, per els que no la coneguin, si hi ha algú que no la coneix, a una farsa alemanya, un relat curt dels anys 30, on uns músics que no tenien feina es disfressaven primer de gitanos, després de negres, després de dones, per intentar trobar feina amb les orquestres, i el director, Billy Wilder, el que va fer va prendre aquesta última part, la de les dones,
sí,
és a dir, el disfressar les dones, per fer un argument d'aquesta pel·lícula de Ningú no és perfecte. Repassem un moment, perquè la història és important posar-la en situació, què passava als Estats Units en aquella època. Feia molt poquet que s'havia derogat el Codi Hays, que era aquell de les bones costums, entre altres perles he recollit si deien coses com, per exemple, la pel·lícula no pot ser, o sigui, ha de prohibir-se qualsevol pel·lícula que rebaixi el nivell moral dels espectadors, que aquesta frase...
Hem de veure de quin nivell moral partim, també.
Exacte. Mai se li farà, a l'espectador, mai se li farà prendre partit per al crim, al mal o al pecat.
Ah, només faltaria.
També deia que els gèneres de vida dels personatges que surten en una pel·lícula han de ser rectes i correctes.
Exacte.
I per últim, per exemple, que els comportaments sexuals que en aquell moment i en aquella situació eren il·lícits no han de ser mai mostrats com una cosa divertida o atractiva.
Imagina't. Ho compleix tot, la pel·lícula.
Exacte, perquè repassem. Com Faldas y a lo Loco o Ningú no és perfecte, presentava un bar clandestí camuflat d'empresa funerària. Presentava un home vestit de dona que estava ballant un tango amb un altre home. Presentava una orquestra de noies rosses, voluptuoses, totalment atractives i espaterrants. Una d'elles només somiava, el seu objectiu era casar-se amb un milionari, i resulta que aquest milionari era un estafador que fingia impotència per intentar seduir-la. Clar, això ho mires
amb el codi... No, ho passes pels sedars del Codi Ways i, evidentment, no surt, vaja, ni a producció.
Què va passar? Doncs que ni tant Billy Wilder com Diamond, el coguionista amb ell, van dir que només els hi acceptarien l'argument i la història si els protagonistes es veien en una situació que no podien salvar en perill de vida o mort. És a dir, que estaven obligats a fer tot això que veurem a la pantalla i en la pel·lícula...
Que era per necessitat, no?
Per necessitat, exacte. Què fa? Aquí hi ha la gran habilitat d'homes com el Diamond, com a guionista, i diu, traslladarem l'acció als anys 20, no aquesta farsa alemanya dels 30, sinó als anys 20, i situarem el moment en què Chicago té la llei seca, que hi ha la gran rivalitat entre màfies, hi ha la matança de Sant Valentí,
sí,
la nit aquella important, i farem que els músics accidentalment presencin la mort de tota una família rival d'Al Capone, i que aleshores, per evitar ser agafats i assassinats, evidentment, hagin de fugir disfressats perquè ningú els conegui o reconegui de dir aquells ens van veure com pelàvem aquella família. Per tant, el productor evidentment li va dir al Billy Wilder que estava boig si pensava posar una escena d'assassinats, de tiroteig,
clar,
de màfia, amb una comèdia esbojarrada, però ell va dir que endavant i evidentment se'n va sortir. Què havia de trobar Billy Wilder en aquell moment? Els actors que fossin capaços d'interpretar aquest tipus de paper i transformar-se en dones durant gran part del metratge de la pel·lícula. El primer que va pensar va ser en Frank Sinatra.
Caram!
Però resulta que Frank Sinatra era molt amic de Joe DiMaggio, que havia estat el marit de Marilyn Monroe. Fins i tot diuen que una vegada va intentar tirar la porta d'un apartament a terra per descobrir la Marilyn amb una mano.
Amb algun altre.
Es havien equivocat d'apartament i van tirar la porta d'un veí, però això és una anècdota. Total, que va rebutjar el paper i aleshores Billy Wilder va pensar que trobaria altres actors, fossin o no coneguts, que voldrien fer aquests papers. Per una banda, Tony Curtis va signar el contracte sense saber quin dels dos personatges faria.
Ah,
no sabia
si faria un o altre.
Un o altre. I per la seva part, Jack Lemmon, diuen que va ser fitxat en un bar on coincidia amb Billy Wilder i Jack Lemmon, li va explicar una mica l'argument, i ell després declararia que qualsevol altre director que li hagués proposat un paper com aquell, de fer de dona, li hauria dit que no, però tractant-se de Billy Wilder, evidentment...
Li va dir que sí.
Li va dir que sí. Lemmon estava encantat, li encantava vestir-se de dona, s'hi trobava en el seu caudo. A Curtis li costava més entrar en el personatge, però va resultar que el senyor Wilder va rescatar a Barbet, que era un monologuista i famós transformista que estava ja retirat, però que li va ensenyar, tant un com en l'altre, a moure's,
clar,
a caminar...
Tècniques, no?
Fins i tot, que jo no sabia que això existia, dissimular musculatura, que això també deu tenir una certa tècnica, és a dir, diferents coses que al final van resultar que en Jack Lemmon, que li agradava tant vestir-se de dona, era un petós, no se n'acabava d'en sortir...
I en canvi, en Curtis se'n va sortir millor.
Sí, no li acabava d'agradar el fet d'interpretar aquell paper, però el va clavar, o sigui que va fer el curset de Barbet perfectament. I Billy Wilder ja tenia els personatges assignats com serien. Aleshores, va arribar la decisió difícil, que va ser trobar la protagonista
femenina.
Ell creia que per la força eròtica que desprenia, evidentment, Marilyn Monroe en aquell moment, donava el personatge perfecte d'aquella música que tocava l'ukulele amb una orquestra que només era de dones, però amb ella van començar els problemes. Contigo llegó todo, empezó todo, pues això una mica. Què va fer Marilyn Monroe, entre altres coses? En aquest rodatge asseguren que va fer tenyir a totes les noies d'arròs. Perdó, va fer-les tenyir de morenes perquè d'arròs platí només era ella. Clar. I només existia ella.
Vien estar contentes.
Exacte. Wilder volia gravar la pel·lícula en blanc i negre i ell, evidentment, segons estudis i segons promotors i tal, només havia de fer pel·lícules en color. Per donar la seva figura perfectament. També tenia problemes, com sempre, ja ho hem dit més d'un cop, de coordinació amb els altres actors i actrius, arribava tard als assajos, repetia escenes moltes vegades perquè li costava de memoritzar textos, plorava amb el que això implica de problemes de maquillatge.
I tant.
Bevia, és a dir, que hi havia molts i molts problemes. I això què va comportar? Doncs un mal ambient en el rodatge, una accentuació dels mals d'esquena que ja patia feia temps Billy Wilder, però que era un home tossut que ja havia decidit, per bé o per mal, tornar a dirigir Marilyn Monroe, i llavors va posar-hi totes les seves ganes, li posava faristols amb les frases a davant perquè pogués llegir-les sense haver de memoritzar-les, provocava fins i tot gelos dient que aquella escena la faria una altra actriu i els veia sortia...
Que la volia fer ella.
Sortia del camerí o de la furgoneta ràpidament perquè volia fer-la ella, però el problema principal de tot no era ni Marilyn Monroe ni Billy Wilder, sinó Arthur Miller.
Ui.
En aquell moment, el marit actual, sempre els problemes porten els homes, eh? T'hi fixes? Què passava? Que Arthur Miller, de tota la vida, sempre havia volgut que Marilyn Monroe fos una gran estrella, amb gran glamour, i no li agradava gens i no ho veia amb bons ulls que estigués rodant una comèdia,
tipus de papers, aquests.
Una comèdia com aquella tan esbojarrada. A més, una cosa ja més important i decisiva, no suportava dependre econòmicament d'ella, és a dir, que en aquell moment ella pogués tenir ingressos
guanyar més,
i Billy Wilder, davant de tot aquest espectacle, que després se'n penedaria d'algunes de les frases que va dir quan va morir Marilyn Monroe, però Billy Wilder en aquell moment va dir: per fi trobo algú que detesta més a Marilyn que jo mateix, és a dir, que té més ressentiment amb Marilyn que jo mateix. Bé, en aquell moment, a finals del rodatge, va quedar embarassada Marilyn Monroe, i el 6 de novembre, quan es va acabar el rodatge, va desaparèixer. Algunes fotos de promoció i alguns cartells, ara se sap que el cos no era de la Marilyn, és a dir, li van posar la cara,
però el cos... Van fer un muntatge.
I poques setmanes després, com sabem tots, aquest embaràs va quedar anul·lat per un avortament, i donaria la culpa a la Marilyn Monroe en el rodatge i en els grans moviments de tota aquella producció. I Wilder, que tampoc es va tallar un pèl en aquí, ja ho diem, després es va penedir de més d'una frase, quan els periodistes li deien: i ara què? Ara tornaria a gravar un altre cop per tercera vegada amb Marilyn Monroe? Va dir: he parlat d'aquesta possibilitat primer amb el meu metge i després amb el meu psiquiatre. Diu: i tant un com l'altre m'han dit que sóc massa gran i massa ric per tornar a patir una experiència com aquesta. És a dir, que Déu-n'hi-do com
mare
les
meva, estaves. Mare meva,
Curtis també presentava alguns problemes perquè era un home que tenia un ego molt, molt marcat i que volia marcar molt el territori,
no?
I aleshores també va portar algun problema, i l'únic que es va salvar va ser Jack Lemmon, que era el bon home del rodatge i que, com després es va demostrar, va tornar a treballar moltes vegades amb Billy Wilder en moltes pel·lícules. Com sempre diem, un clàssic a l'estrena no va tenir unes crítiques excepcionals i la taquilla tampoc no va funcionar molt, però finalment va ser la tercera pel·lícula més taquillera d'aquell any, del 1959. En 4 anys va recaptar 10 milions, que són 4 vegades el seu pressupost.
Caram.
És a dir, només en 4 anys, i el gremi de guionistes la va considerar la millor comèdia de l'any. L'Acadèmia dels Oscars la va nominar a 6 premis i va guanyar el de vestuari per Marilyn Monroe, que també va guanyar el Globus d'Or com a actriu. Per tant, com veus, això és tot el que va envoltar aquesta producció, que evidentment és una perla, és una joia, és una de les grans pel·lícules, no ja del gènere de la comèdia, sinó de la història del cinema, i una de les peces importants de la filmografia de Billy Wilder.
Doncs si no l'heu vist, mireu-la. I si ja l'heu vist, segur que tindreu ganes de tornar-la a veure, perquè més ara ho farem amb uns altres ulls quan hem après altres coses que ens ha explicat en Jordi. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau. Said adieu to love, don't ever call again.
for I must have you unknown. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stuffed my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through.